Aquests dies de festa, de pont, encara queda tot avui, tot demà, i els dies que vindran per endavant, si teniu ganes de veure una cosa que val realment molt la pena, podeu acostar-vos al Museu de Montserrat i podreu visitar una exposició que realment és excepcional. Estic parlant d'una mostra de fotografies que ens serveix per conèixer una mica millor un personatge que és realment fascinant. Estic parlant del pare Bonaventura Ubach. És una exposició que es titula La mirada del biblista i que és un recull de les fotografies que el pare Ubach va poder fer, atenció, a Síria, a l'Iraq, al Sinaí, a Palestina, ara fa uns 100 anys, una mica més aproximadament. Moltes persones aquests dies, potser n'heu llegit alguna cosa als mitjans de comunicació, han dit que el pare Ubach era l'autèntic Indiana Jones català. En tot cas, clarament va ser un aventurer que més va retratar les realitats d'alguns països que en aquells moments eren llocs absolutament recòndits i desconeguts. De la figura del pare Ubach i d'aquesta exposició en volem parlar amb qui n'és comissari i també arqueòleg, el senyor Joan Eusebi García Biosca. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Estel. Si hem d'explicar-li qui és el pare Bonaventura Ubach a algú que no el conegui de res, l'arqueòleg què els explicaria?
Bueno, pues que és una persona que tenia un ventall d'interessos molt, molt diversos. Ell sobretot era un biblista, ell era un gran especialista en els textos bíblics, però els afrontava no només des dels textos, des de la literalitat, sinó que li interessava sobretot fer-los comprensibles. I per fer-los comprensibles creia que calia incorporar-hi tot el coneixement de la geografia, de l'arqueologia, del coneixement de les llengües en les que se van escriure aquells textos. Una persona amb una visió molt, molt global.
I molt moderna, no, també?
Sí, absolutament. El que ell estava fent en aquella època era absolutament novedós. No s'havia fet, a Catalunya no s'havia fet a la resta de l'Estat, i hi havia en aquell moment molt poquetes persones en el món catòlic, per suposat, una miqueta més en el món protestant que tenien aquest tipus d'aproximació.
Ell era un expert biblista i hi ha un moment en el qual el que decideix és que una part de la seva vida l'ha de dedicar a recórrer aquells espais, no?, que són explicats a la Bíblia, i se n'hi va, amb ganes de deixar-ne una constància gràfica.
Una part de la seva vida? No, el gruix de la seva vida. Ell s'hi passa 40 anys a Palestina i des de Jerusalem, que utilitza com a base d'operacions, es dedica a recórrer pràcticament tot el propi Orient. Arriba fins a Iran, per una banda, i per una altra arriba fins a Egipte o fins a Xipre. O sigui, va recollint informació i materials que després portarà al Museu de Montserrat, que neix com un museu bíblic l'any 1911. Això és la seva vida. El gruix.
Estem parlant d'una persona que té aquestes inquietuds, i com ho fa, com les canalitza, perquè clar, estem parlant de tot just de principis del segle XX, diguem-ne, no? Que les distàncies evidentment continuaven sent molt més grans que no pas el que és ara, i estem parlant d'uns territoris que per a una persona com el pare Ubach, nascuda aquí, eren fins i tot en l'imaginari absolutament allunyades en tots els sentits.
No tan allunyades, pensem que, per exemple, el pare Ubach és fill d'un oficial de la Marina Mercant. O sigui que aquesta idea de l'aventura i del coneixement dels països llunyans li arriba a casa des de molt aviat, forma part de la seva quotidianitat. Ell té la sort, a més, de que ingressa a Montserrat en un moment de creixement cultural i de creixement també econòmic de l'abadia. Té la sort també de que és un company de noviciat del que després serà l'abat Marcet, que li prestarà recolzament sempre que podrà, i té també la sort de que desenvolupa la seva feina en un moment de creixement cultural molt potent, no? En aquest moment del noucentisme, i en el que ell s'implicarà i entrarà en contacte molt proper amb personatges com Cambó, que també recolzaran la seva feina. Això des del punt de vista material.
Ella aconsegueix, per tant, aconsegueix a través d'això que estava explicant vostè, aquesta capacitat o aquesta possibilitat d'anar-se'n cap allà, i fa tot aquest recorregut que explicàvem, no?, especialment a la zona de Palestina, però també cap al Sinaí, cap a l'Iraq, cap a l'Iran, cap a Síria. Què hi busca ella en les fotografies que porta i que recull de tots aquests espais?
La fotografia no és el producte principal dels seus afanys. Ell el que vol és fer una traducció moderna i raonada i explicada de la Bíblia, des de l'Antic fins al Nou Testament. I ell considera que en una era moderna, com la que estem vivint, ara fa 100 anys, la Bíblia s'ha d'entendre a través del text, però també a través de les imatges. Llavors, ell tradueix en 25 volums la Bíblia, però també dedica un grup de volums addicionals a il·lustrar-la amb dibuixos i a il·lustrar-la sobretot amb fotografies. I són aquestes fotografies les que durà a terme durant més de 20 anys al llarg de tota aquesta zona.
I són fotografies en les quals ell què intenta captar? Estem parlant de paisatges, estem parlant sobretot de gent, de maneres de viure. Què és el que hi busca en aquestes fotografies?
Ell parteix de la idea de que les societats que viuen a Palestina i en els països del voltant, en el seu gruix, no han canviat massa des del temps de la Bíblia. Avui sabem que aquesta és una idea qüestionable, però ell hi creia. I ell creia que a través de les... dels ritus culturals, de les formes culturals, era possible entendre millor els textos bíblics. Llavors se dedica a fotografiar aquells moments d'eternitat, no, que en diem aquells instants d'eternitat, coses que ell veu en el present però que creuen que poden ajudar a entendre el passat remot del qual parlen els textos bíblics.
Vista amb la distància, hem d'entendre que es tracta d'uns viatges d'una magnitud segurament important per l'època, però sobretot que tenien molt de mèrit, no?, per la capacitat que té d'entrar en aquelles societats.
Sí, ell té la fortuna de que és una persona que té un coneixement molt intens de les llengües de la zona, de les llengües antigues i de les llengües modernes. Coneix els usos, coneix els costums, sap moure's entre les gents del desert i entre les gents de les ciutats, no? Llavors aconsegueix un grau d'intimitat amb els subjectes que fotografia, homes, dones, nens, que un occidental, un turista, un peregrí, difícilment hauria aconseguit, no? I això és una cosa que queda molt clara amb les seves fotografies.
Què en sabem de com eren els seus viatges o de com s'ho feia per moure's des d'aquest, no? Vostè em deia que tenia aquesta base, no?, diguem-ne, a Jerusalem o al seu entorn, i a partir d'allà es movia, però clar, estem parlant de distàncies molt llargues a recórrer pel desert per anar i tornar a alguns dels punts fins als quals arriba a viatjar al Parubac. Com es feien aquells viatges?
Se mouen quan existeixen camins o pistes més o menys practicables. Se mouen amb els vells Forster de l'època, cotxes amb els que arriba fins a Bagdad i fins a Bàssora, per exemple. O quan no hi ha aquest tipus de possibilitat, pues recorre el camell, com per exemple en els seus viatges al Sinaí, o en bona part dels viatges que fa pel Negev, no? Llavors, tenim fotos en els que el veiem allà muntat al camell, amb el salacot, i la seva que feia movent-se per aquella zona, no?
Era un aventurer, el Parubac?
Sí, clar que sí, clar que ho era. Si no, difícilment hauria pogut fer la feina que va fer. Era un aventurer, però també era una persona, un gran intel·lectual, i una persona amb un bagatge de coneixements absolutament enciclopèdics.
Va tenir la sort, vostè ho explicava, que era amic personal de qui és Abat de Montserrat en aquella època. S'entenia aquesta dedicació del Parubac aquí?
Absolutament. La necessitat de traduir la Bíblia al català en aquell moment era entesa per a tot, per a tothom. Pensem que no existien traduccions del català. La darrera traducció que existia del català és una que se va fer l'any 1478. Entre aquella traducció i les traduccions que fan el Parubac i que fan també, per exemple, el Foment de la Pietat o el grup de Cambó a través de la Fundació Bíblica Catalana, han passat gairebé 5 segles. És un buit que només s'omple amb algunes traduccions que fan les comunitats protestants, però que tenen molt poca difusió fora de la comunitat protestant. Llavors, hi ha una set per incorporar aquest bagatge cultural i religiós al bagatge del poble català.
Més estem parlant d'aquesta Bíblia de Montserrat, no?, que acaba sent un macroprojecte, no?, amb aquells, crec que són 28 volums, si no m'equivoco.
28 volums, alguns dels volums amb més d'un tom, 3 d'ells d'il·lustració. Clar, és una de les grans fites del noucentisme a Catalunya. És intentar incorporar al coneixement i a la cultura catalana un dels textos fonamentals de la nostra cultura occidental, no?, que són els textos bíblics.
Tot això forma part d'aquest macroprojecte que el pare Bonaventura Ubach s'hi fica de ple, no?, i que hi dedica aquesta part tan important de la seva vida. Clar, les fotografies que es tenen d'aquells viatges i d'aquests 40 anys són milers de fotografies. Vosaltres n'heu hagut de triar unes quantes només per aquesta exposició. Com trieu quines fotografies posar-hi d'entre tant de material de tant de valor?
Bueno, intentem oferir un ventall el més ample i el més comprensiu possible dels diferents aspectes que ell tracta amb la seva càmera, no? Pues tenim des dels paisatges. Els paisatges, sobretot, són molt importants a través de l'ús que fa de les fotos panoràmiques, que veureu que són realment monumentals. Llavors també hem agafat els sectors de la societat que més li interessen, no? El món urbà, el món dels camperols i, sobretot, el que més li interessa, que és el món dels beduïns, no? Perquè ell creu que en aquells beduïns i en les seves formes de vida d'aquestes comunitats nòmades del desert s'hi troben claus per entendre els primers llibres de l'Antic Testament, que són uns llibres que a ell li interessen en especial, no? De quan Israel és encara un poble de pastors, un poble de nòmades.
Estem parlant d'aquests beduïns, d'aquests àrabs nòmades, no?, que vivien als deserts del Negev, del Sinaí, del Sàhara, també en d'altres regions del nord d'Àfrica. Són segurament els qui més bé retrata, justament per aquest interès?
Sí, són... cobreix bastant, de forma bastant general, el que és la societat del propi Orient de l'època, però el focus el posa en els beduïns.
Estem parlant d'una feina que es podria fer des d'un punt de vista fins i tot de la imatge en plena modernitat, no?
Sí.
És una visió, diguem-ne, de la societat molt avançada al moment que està vivint en realitat.
Clar, ell creu que fer comprensibles aquestes societats als seus lectors catalans només és possible a través de la imatge. A través de la imatge i a través d'unes explicacions molt prolixes que fa amb les seves notes a peu de plana, no?, en els volums de traducció. Però la imatge creu que és el que fa aquesta traducció de la Bíblia realment excepcional.
El pare Ubach, aquests 40 anys, diguem-ne, viu de manera fixa, establerta a Jerusalem, és un home que va i ve amb tot aquest material cap aquí, el classifica i torna. Com s'ho fa per aquests 40 anys, diguem-ne, combinar, no?, aquesta necessitat d'estar sobre el terreny, també amb mantenir el contacte amb Montserrat?
Ell, si està a Jerusalem i al propi Orient, en dues estades. Una primera estada abans de la Primera Guerra Mundial, quan hi va a estudiar, a aprendre les llengües de la zona, i una segona estada ja després de la Segona Guerra Mundial, quan des del 26 fins al 52 s'hi estableix de forma fixa a Jerusalem. A Jerusalem ell hi treballa com a professor del seminari dels cristians melquites de ritu siríac i combina les seves feines com a professor del seminari amb la seva feina de traducció. Llavors, de mica en mica, ell comença treballant sol, però de mica en mica comença a portar-hi d'altres monjos de Montserrat cap a Jerusalem i van creant un petit equip de treball que se dedica gairebé full time a la traducció de la Bíblia.
Mhm. I per tant a poder incorporar-hi també aquestes imatges en el sentit de considerar quines fossin de l'interès, perquè hi ha fins a aquests 3 volums, no? Que de fet d'aquests 28 volums n'hi ha 3 que únicament són aquestes imatges i per tant aquesta il·lustració de quin és el món i quina és la realitat que s'explica a la Bíblia.
És així, és així. Ell incorpora dintre d'aquest equip de treball d'altres traductors, però també incorpora d'altres fotògrafs. Llavors, moltes de les fotos que hi trobem són d'altres membres de la comunitat, com per exemple el pare Benet Junqué, que morirà a Jerusalem de febres tifoidees mentre està fent aquest treball de traducció de la Bíblia.
Li sorprèn l'estranya que encara no sigui una figura prou coneguda al pare Obaxen, una figura tan important?
Sí, absolutament. Crec que és una figura que mereix molt més reconeixement i sobretot reconeix molt més estudi del que ha estat objecte, i una de les esperances que tenim és que exposicions com aquestes animen a investigadors i a especialistes a centrar la seva atenció sobre aquest personatge i la seva obra, que realment ho mereix.
D'on neix l'interès del Joan Eusebi García Biosca per la figura del Pare Obac, o com coneix la feina que havia fet vostè?
Bueno, jo he treballat en d'altres projectes a Propi Orient, hem treballat també en temes de fotografia i fons fotogràfics de la zona, i bueno, quan l'Institut Europeu de la Mediterrània ens encarrega aquesta feina, doncs bueno, realment ens interessa molt i creiem que tenim alguna cosa que aportar, i esperem haver-ho fet en la mesura de les nostres modestes capacitats.
Entenem que deu ser un projecte quan li encarreguen realment apassionant, no?, per la possibilitat d'entrar, diguem-ne, en aquest arxiu, que són milers de fotografies. A l'exposició crec que n'hi ha un centenar, pràcticament, unes 90 aproximadament, però clar, en realitat de fotografies del Pare Obac n'hi ha milers.
El fons fotogràfic del Pare Obac, si més no, el fons fotogràfic del material que aplega per a la traducció de la Bíblia, són més de 6.000 negatius entre plaques de vidre.
Més de 6.000?
Sí, més de 6.000 negatius entre plaques de vidre i negatius de nitrat de cel·lulosa. Llavors, ell ho tenia perfectament conservat i perfectament classificat, amb 3 llibretes, amb diferents entrades en funció del lloc on s'havien fet les fotos, del verset de la Bíblia que havien d'il·lustrar, de qui és l'autor, etcètera, etcètera. Des d'aquest punt de vista, la preservació era idònia. Llavors, el que s'ha fet ha sigut digitalitzar tot aquest fons i restaurar-lo digitalment, no? Eliminar ratllatures, una mica intentar millorar, preservant sempre, tant com sigui possible, l'original, tot aquest material, que és absolutament excepcional.
No sé si com a arqueòleg, quan entra en tot aquest material i s'endinsa en aquesta figura del Pare Obac, acaba sentint una mica fins i tot d'enveja, no?, d'aquella vida.
Una mica, no, moltíssima enveja. Moltíssima enveja, perquè, bueno, el propi Orient és tot una altra cosa. Vull dir, avui en dia, el món que el Pare Obac té la fortuna de documentar ja no existeix.
No, sí, clar, però només aquest fet ja és una fita extraordinària, no? És a dir, vostè ara s'imagina poder documentar un món que ja no existiria, no? És d'aquelles coses de dir...
És el que fem els arqueòlegs.
Sí, no, clar, però vull dir que va tenir l'ocasió de fer-ho en una regió, diguem-ne, que acaba sent transcendent, no?, en la història de la humanitat, en aquest sentit, no? Ho plantejava, no?
I ell és molt conscient de que aquest món s'està acabant. Ell està veient que, bueno, pues que el desert comença a estar creuat per vies de ferrocarril, que el moviment lliure dels beduïns cada cop és més complicat, perquè s'estan implantant allò fronteres després de la Primera Guerra Mundial, la modernitat està arribant a les ciutats, Palestina està canviant moltíssim. Pensem que en el moment en què ella arriba a Palestina, només un de cada 12 habitants de la zona són jueus, però quan ell marxi, el 52, un de cada 3 habitants de la zona ja serà jueu. Sí. Per tant, ell és testimoni en aquesta generació d'un canvi demogràfic i cultural absolutament excepcional.
Aquestes fotografies es poden visitar en aquesta exposició que ja us diem que és excepcional, que es diu La mirada del biblista, que es pot veure al Museu de Montserrat. Són aquesta norantena d'imatges. Deia, per cert, senyor García Biosca, que s'ha digitalitzat bona part d'aquest material i que, per tant, entenc que és consultable des del punt de vista digital. Les imatges que no es poden veure a l'exposició són accessibles en format digital a través de les xarxes.
Sí, tot el material està digitalitzat i ara ja s'està començant a incorporar per a consulta pública en una adreça de la biblioteca de l'abadia, una adreça que malauradament no recordo, m'haureu de disculpar.
No passa res, pot localitzar a través de la pàgina web de l'abadia d'una manera molt... molt senzilla i, per tant, qui vulgui navegar, que s'acosti primer al Museu de Montserrat, al Monestir, a la Sala d'Aura, fins al 17 de juliol de l'any vinent es pot visitar aquesta exposició, La mirada del biblista, i si es vol aprofundir més en el testimoni, en el llegat que deixa el pare Ubach a través de la pàgina web de la Biblioteca del Monestir, també es pot fer. En Joan Eusebi i García Biosca, arqueòleg, que és el comissari d'aquesta exposició. Ha estat un plaer escoltar-lo i conèixer i aprofundir més en aquesta figura fantàstica, no?, i meravellosa, que és la del pare Ubach. Sens dubte, injustament per conèixer per molta gent, per la feina que va fer i per la vida que va tenir.
Absolutament. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Radio Estel.